són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Avui tenim 12 graus a la ciutat de Barcelona, a Girona n'hi ha 4, a Tarragona 9, 0 graus a Lleida, Igualada 2, a Balaguer 3 graus. Que el fred que fa aquesta hora del matí no us enganyi. Avui farà un dia de primavera, amb temperatures màximes que arribaran als 19 i fins als 24 graus. Ara bé, demà l'hivern ens regalarà una altra clatellada de fred. De seguida la previsió per aquest divendres, però també pel cap de setmana, avui que és 18 de febrer.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que comença amb molts protagonistes. El primer, o la primera, i el segon seran la Maria José Carcelén, de la coordinadora 5+1, i el Robert Martínez, del moviment Residències de Catalunya. Són només algunes de les associacions que van posar el crit al cel quan, en la primera etapa de la pandèmia, la Covid va arrasar en moltes residències. Són els qui després han seguit denunciant el que entenien que no es feia bé amb els nostres avis i àvies, amb els durs protocols pandèmics, i són els qui volien una comissió d'investigació pública al Parlament de Catalunya de què va passar a les residències catalanes amb milers de morts. El govern, us recordareu, va fulminar l'aleshores conseller Shakir El Homrani. Salut va agafar les regnes de les residències. Se'n van intervenir desenes. En moltes es posaven les mans al cap del que es trobaven i denunciaven mancances. La Fiscalia aleshores va obrir investigacions a tort i a dret. Moltes, tancades ara, denunciaven alguns familiars en aquest mateix programa en fals. I finalment, el Parlament farà una mena de comissió de la veritat, però amb experts i a porta tancada. No agrada a totes les entitats. Per què? Què n'esperen? Entenen prou amb un retrat de les responsabilitats polítiques? Esperen que les conclusions que en puguin sortir acabin derivant també, si s'escau, en responsabilitats jurídiques o en responsabilitats penals? En parlarem amb ells a partir de 9:15 en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Però, esclar, els altres grans protagonistes de la jornada són Ayuso, Casado, García Egea... El PP ha entrat en combustió. Espionatge, xantatge, conxorxes, detectius, acusacions contra acusacions públiques, dimissions, amenaces, l'ombra de la corrupció, l'ami o contra mi... Mare meva, quin espectacle. Trist i lamentable per la política, el pitjor exemple pel ciutadà, l'exhibició sense pudor de la baixa estofa que de vegades sobrevola la política en forma de claveguera i de brutícia. El resultat és un partit, el Partit Popular, obert en canal. M'imagino el fart de riure que se'n fan als despatxos de Vox mentre es freguen les mans. Avui en parlarem llargament en temps de tertúlia, ni més ni menys que amb un dels fundadors del Partit Popular, Manuel Milian Mestre, i també amb quin va ser diputada i va optar a presidir-ne el partit a Catalunya, Montserrat d'Ebrera. Els escoltem a partir del punt de les 9 del matí. Va, posem el dia en solfa i comencem, com sempre, amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, per saber el temps que ens espera avui, però sobretot el cap de setmana. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb pocs canvis, tot i que de canvis importants n'esperem de cara demà. De moment, avui, tranquil·litat, temperatures autènticament primaverals al centre del dia, però compte que ara mateix fa fred i hi haurà molta amplitud tèrmica avui, perquè ara mateix, a bona part de Catalunya, tret de la costa i el prelitoral, tenim temperatures per sota dels 5 graus, i avui estem parlant de màximes d'entre 19 i 24 graus. Per tant, ara al matí fred, de dia ambient autènticament primaveral, amb temperatures més típiques de començaments d'abril que no pas de mitjans del mes de febrer. Serà un dia bàsicament assolellat, la presència d'alguns núvols poc importants aquesta tarda a les comarques de la costa. En canvi, demà el cel es tapa, començarà a ploure ja a partir de mig matí a la meitat nord de Catalunya. A la tarda les pluges seran pràcticament generals, però no seran gaire importants, tret del Pirineu, on nevarà per damunt dels 1.300 metres, baixant la cota de neu fins als 900 metres. Atenció també al temporal marítim que tindrem a la Costa Brava, amb forta tramuntana i també vent de mestral al sud de Catalunya. Diumenge, ambient més assolellat, alguns núvols al matí, temperatures mínimes més baixes i màximes que a poc s'aniran recuperant.
Gràcies, Jordi. Això pel que fa al temps. Sapiguem també com se circula a les carreteres catalanes aquest divendres al matí. Anem fins al RAC. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora comencem parlant de l'autopista AP7. Compte si l'heu d'agafar en sentit sud, perquè tenim ja fins a 9 quilòmetres de cua des de Santa Perpètua fins a l'altura de Sant Cugat, on hi ha hagut un accident que només deixa un carril de la via obert per circular en sentit sud. Això està afectant també, evidentment, la via lateral, la B30, que porta congestió des de Barberà fins a la incorporació de l'AP7 de Sant Cugat, i on també tenim molta congestió, doncs, aquests enllaços de la C58. De fet, en aquesta via, ja sortint des del nus de la Trinitat, tenim densitat, tenim lentitud amb alguna aturada a Ripollet en sentit Terrassa. Pel que fa a la resta de vies habituals, també la C17 porta congestiva a Parets del Vallès en sentit Vic, i ara per entrar cap a Barcelona pel Baix Llobregat, també trams de 5-6 quilòmetres habituals tant a l'autovia 2 com a la B23. I pel que fa a les rondes, congestió en els punts habituals, sobretot amb alguna aturada ara a l'altura del Fòrum, a la Ronda Litoral, com sempre, en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, Armand. Moltes gràcies. Passen pràcticament 6 minuts del punt de les 8. Aquests són els titulars d'aquest divendres. Una trentena de representants sindicals de mestres i professors han passat la nit tancats. Al Departament d'Educació exigeixen al conseller que aturi els canvis que va anunciar fa una setmana el calendari escolar. El departament està disposat a parlar de com fer aquest avançament de curs, però no a aturar-lo. Guerra oberta al Partit Popular entre Isabel Díaz Ayuso i Pablo Casado. La presidenta madrilenya acusa la direcció del seu partit d'acusar-la falsament de corrupció amb l'únic objectiu de destruir-la políticament i que no pugui arribar al lideratge del PP. Díaz Ayuso també acusa el PP madrileny de conspirar contra ella. Pablo Casado reacciona a aquesta acusació a través del seu secretari general al partit i li obriran un expedient a la presidenta madrilenya que podria acabar expulsada del PP. La direcció popular va tenir constància d'un contracte sospitós, va demanar-ne explicacions a Díaz Ayuso, però no ha denunciat el cas a la fiscalia. A tot això, Díaz Ayuso reconeix que el seu govern va adjudicar un contracte per la compra de mascaretes en plena pandèmia a una empresa pròxima a la seva família, però nega cap mena de corrupció i assegura que l'adjudicació va ser absolutament legal. A casa nostra, aquesta tarda, reunió entre el govern català i el govern espanyol. Es trobaran en una altra comissió bilateral Estat-Generalitat. Es preveuen alguns traspassos, però no acords significatius ni avenços en el que es va plantejar en aquesta mateixa taula el mes d'agost. Més de 150 científics presenten un manifest contra la candidatura Barcelona-Pirineus per als Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Asseguren que és poc transparent, que no té un pla sostenible i que no és viable. Les previsions són que entre el 2030 i el 2050 el 70% de les estacions d'esquí del Pirineu necessitaran fabricar neu i que això suposarà un increment del consum d'aigua i de l'energia. I el Barça fa un bon partit contra el Nàpols, però no passa de l'empat a un al Camp Nou i es jugarà el pas a vuitens a Itàlia dijous de la setmana vinent. Ferran Torres va empatar de penal, un partit farcit d'ocasions que una vegada més els davanters blaugrana no van poder convertir en gol.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc i compreu el diari o si el consulteu en la seva versió digital, val la pena que us atureu en algunes informacions com aquestes. El Ministeri de Sanitat prepara un canvi en la gestió postpandèmica acordat amb Brussel·les que eliminaria, atenció, la mascareta en interiors. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. La nova estratègia preveu centrar la protecció en els més grans de 65 anys, malalts crònics i persones immunodeprimides i deixar de banda la població general. Els més vulnerables hauran de continuar portant mascareta i tindran prioritat en l'accés a proves de detecció de la Covid i també a les vacunes. Ho avança Celeste López, a La Vanguardia.
Els directius del Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat obligaven els treballadors a assistir a actes del PSC.
Una treballadora de l'entitat afirma que la van fer anar a un míting de Rubalcaba com els seus companys i li van aconsellar afiliar-se al partit. La mateixa persona va declarar que el Consell facturava l'Ajuntament per activitats que ja havien estat subvencionades. Ho detalla Jesús Albalat, al Periódico.
Electricista i immobiliàries també es beneficien de la producció il·legal de marihuana a Catalunya.
Els Mossos d'Esquadra alerten que el cultiu de cànnabis és la via d'entrada al món criminal de persones sense antecedents. Per exemple, s'ha detectat que hi ha electricistes que s'han especialitzat a fer instal·lacions professionals pel cultiu d'interior i agents immobiliaris que faciliten el lloguer de naus industrials i habitatges on muntar-les. Ho podem llegir a la majoria de diaris.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Una trentena de mestres i professors han passat la nit tancats a la Conselleria d'Educació com a protesta per l'avançament del curs vinent que el govern va anunciar, ho recordareu, ara fa una setmana sense consultar res abans al Consell Escolar. La Generalitat els ha demanat que recondueixin la situació mentre que els representants sindicals asseguren que no es mouran fins que el conseller Cambray tiri enrere la seva proposta. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. El pols es manté entre els sindicats educatius i el departament per l'avançament del calendari escolar. Des de les 11 del matí, Caustec, UGT, Comissions Obreres, ESPEC i la intersindical CSC s'han plantat davant la conselleria fins a ocupar l'interior de l'edifici. Ho han fet al crit de Cambray dimissió i altres consignes a favor de l'escola. Durant el dia han aconseguit una reunió amb una delegació del departament, però les postures no s'han mogut. Ara, amb l'avançament de l'inici escolar, els sindicats consideren que s'ha creuat una línia vermella. Escoltem a la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, en declaracions a Ràdio Estel.
La qualitat educativa passa per posar recursos, no avançar el curs 5 dies. I l'únic que està fent és malmetre les nostres condicions laborals una mica més, perquè ara voldran que anem a treballar el juliol a canvi de res.
El departament critica les maneres de dialogar dels sindicats amb aquesta plantada. La secretària general d'Educació, Patrícia Gomà, considera que aquesta no és la solució.
Que recondueixin la seva posició i que ens assentem en els espais on institucionalment negociem, acordem, parlem i pactem.
Els sindicats es plantegen anar a la vaga si la situació no canvia.
Gràcies, Sílvia. El departament està disposat a parlar de com avança el curs, però no a posposar-lo. Més enllà de l'avançament del calendari escolar, els sindicats educatius també critiquen que des d'Educació es neguen a negociar aspectes que consideren determinants. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. Mestres i professors critiquen l'actitud de Cambray de negar-se a negociar temes com la modificació del currículum, l'aplicació de la sentència del 25% de llengua castellana, la imposició del C2 de català o l'estabilització del personal interí. A hores d'ara segueix en peu la convocatòria per part del conseller d'Educació d'un ple extraordinari del Consell Escolar de Catalunya. Es farà dilluns que ve amb l'objectiu d'informar sobre l'avançament del calendari escolar.
A tot això, el Departament d'Educació dona 10 dies a les escoles que han anunciat que deixaran de diferenciar per sexes el curs vinent perquè detallin els canvis que pretenen fer per poder seguir optant a la subvenció de la Generalitat.
Educació vol garantir que l'anunci de les 8 escoles no quedi en paper mullat. Per això reclamen als centres que presentin com serà el nou projecte educatiu i que expliquin com s'ha comunicat la decisió a les famílies, al claustre i al Consell Escolar.
Guerra oberta al Partit Popular entre Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya acusa la direcció del seu partit de mentir acusant-la falsament de corrupció. I Casado li ha obert un expedient per acusar-los d'aquests fets. La primera víctima de tot plegat, la mà dreta de l'alcalde madrileny, José Luis Martínez Almeida, que havia assegurat que l'Ajuntament no havia contractat detectius per espiar Ayuso. Hores després, una agència de detectius confirmava els contactes amb el Partit Popular.
El cas que s'hauria investigat és un contracte d'1,5 milions d'euros que la Comunitat de Madrid va adjudicar a l'empresari Daniel Alcázar, amic de la família d'Ayuso, i que hauria suposat una comissió d'uns 280.000 euros per al germà de la presidenta madrilenya per fer d'intermediari amb l'empresa. Isabel Díaz Ayuso ha reconegut que el seu germà té un vincle amb l'empresa en qüestió, però defensa que l'operació va ser legal i que ni ella ni el seu govern no van intervenir per adjudicar el contracte. En una contundent compareixença, Ayuso ha carregat contra Pablo Casado i ha acusat a la direcció del partit de perseguir-la perquè aspira a dirigir el PP de Madrid.
Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando en los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente son lo peor que se puede esperar de los políticos.
Malgrat aquestes acusacions d'Ayuso, Pablo Casado no ha sortit a explicar-se. Sí que ho ha fet la seva mà dreta i secretari general del partit, Teodoro García Egea, ha anunciat que prenia mesures contra Ayuso, a qui obre un expedient i podria acabar expulsada del partit.
Isabel Díaz Ayuso, tras reconocer hoy mismo que han existido pagos, ha vertido acusaciones gravísimas, casi delictivas, contra el presidente del Partido Popular y contra toda la dirección nacional. Nunca pude imaginar esta reacción. Algo nunca visto en la historia de nuestro partido. Por eso los servicios jurídicos ya están estudiando las actuaciones que puedan proceder en derecho.
En tot això, des de la Moncloa asseguren que no en sabien res i insten el Partit Popular a portar el cas a la justícia. El cas és que Ayuso ha explicat que la direcció del PP li va dir que s'havien assabentat d'aquest contracte perquè els ho va fer saber el govern espanyol.
Per altra banda, des del PSOE, el diputat a l'Assemblea de Madrid, Jesús Celada, ja ha confirmat que demanaran a la Fiscalia que investigui el cas. Són declaracions al Tot anirà bé de Radio Estel.
Parece ser, y no es que lo digamos ya el Partido Socialista, es que lo dice el propio Grupo Popular y lo dice Génova, parece ser que el hermano se lucró con unos negocios cuando precisamente morían las personas. Y lo tercero que solicitamos al Grupo Popular y que también nosotros vamos a actuar es solicitando a la Fiscalía que investigue si la información que Génova está detallando con cuentagotas es cierta o no lo es.
Aquesta tarda es reuneixen el govern català i el govern espanyol. No serà la mesa de diàleg, però sí en la Comissió Bilateral Estat-Generalitat. Una taula que té pendent seguir abordant diverses transferències i que no en tancarà cap dels que es van abordar el passat mes d'agost, tot i que el govern català preveu alguns avenços tímids i acords de mínims. Si bé l'executiu admet que serà un espai que permetrà generar confiança, també avisa que en cap cas substitueix la reclamada taula de diàleg amb el govern espanyol. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. La reunió d'aquesta tarda a Palau, de ben probable, donarà alguns fruits per al govern català. En matèria de traspassos de competències, es preveu que la Generalitat pugui assumir la gestió de les beques estudiantils i també tancar una dotació econòmica destinada als edificis judicials de Catalunya. Tot i això, per al govern encara són acords molt minsos. Ho diu Laura Vilagrà, consellera de la Presidència, que encapçalarà la part catalana a la reunió.
El que tenim sobre la taula és un ordre del dia que presenta avenços, però presenta avenços tímids encara. Nosaltres sempre hem expressat que volem totes les competències traspassades, tots els traspassos pendents, que molts venen de l'Estatut d'Autonomia, i en aquest sentit no és cap concessió, són temes ja pactats, ja tancats, i el que volem és que es produeixin amb la màxima rapidesa possible.
La Comissió Bilateral es va reunir l'agost passat després de 3 anys sense fer-ho. Aleshores, es va ratificar l'acord de l'ampliació de l'aeroport del Prat, que finalment es va acabar suspenent.
Gràcies, Judit. Qui assegura que la taula de diàleg es reunirà ben aviat és la líder dels comuns, Jéssica Albià, que ha insinuat la data, ha situat la data en les properes setmanes.
Ho ha dit després de la reunió que ha tingut amb el president aragonès en el marc de la ronda de contactes pel primer any de govern. Ha apuntat que el més probable és que la trobada sigui abans de Setmana Santa.
N'hi haurà taula de diàleg en les properes setmanes, i el més important és que deixem de parlar de la data, perquè, com dic, n'hi haurà taula del diàleg en les properes setmanes, i passem a parlar del contingut.
La setmana vinent el Parlament votarà si reprova la presidenta de la cambra, Laura Borràs, per la seva gestió amb la retirada de l'acte a l'exdiputat de la CUP, Pau Juvillà. Es farà a través d'una moció de Ciutadans a la qual ha tingut accés Ràdio Estel.
En el text, els taronges defensen que, segons ells, cal reprovar Borràs, tant perquè ha mentit als diputats en el cas de Juvillà, com perquè va acudir a la manifestació de la Meridiana desobeint les ordres del govern. Ciutadans també considera que la presidenta del Parlament ha demostrat falta de neutralitat en l'exercici de les seves funcions.
Per cert, que el Parlament ha aprovat per unanimitat posar fi a les polèmiques llicències d'edat.
A partir d'ara ja no es concedirà cap més llicència i les que estaven pendents de resoldre es denegaran. Encara queden, però, diverses incògnites per resoldre, com, per exemple, què passarà amb els 21 funcionaris que ara mateix ho cobren. De moment ho continuen fent perquè es tracta d'un dret adquirit.
I el jutge manté la investigació contra Ada Colau per aclarir si l'alcaldessa hauria afavorit certes entitats socials amb subvencions municipals que haurien estat, si es confirmés, irregulars.
La defensa de Colau al·legava que la querella no concretava la seva participació en la concessió de les subvencions, que els fets ja havien estat investigats i arxivats per la Fiscalia i que totes les operacions havien rebut l'aval de la intervenció municipal. El jutjat ha rebutjat l'arxivament del cas i Colau haurà d'anar a declarar com a investigada el pròxim 4 de març.
Més de 150 científics han presentat un manifest on apunten que la candidatura Barcelona-Pirineus per als Jocs Olímpics d'hivern del 2030 és poc transparent i que, a més, no té un pla sostenible ni viable.
Els especialistes expliquen que ara mateix un terç de les estacions d'esquí catalanes són inviables si no es fabrica neu artificial. Les previsions són que entre el 2030 i el 2050 ja seran el 70% de les estacions les que necessitaran fabricar neu i que això suposaria un increment de consum d'aigua i d'energia. Els científics també afirmen que els jocs provocaran un turisme massiu que comportarà una pressió directa sobre la biodiversitat del Pirineu.
Els Mossos d'Esquadra detenen un menor d'edat com a presumpte autor d'una agressió homòfoba a Calafell. Està acusat de delictes contra l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques i un altre de lesions.
Els fets van passar el passat 23 de desembre al passeig marítim del municipi. L'agressor va demanar una cigarreta a la víctima i després li en va demanar més. Quan els amics li van retreure l'actitud, el detingut el va insultar per la seva condició sexual i tot seguit li va propinar un cop de puny al nas. Després de l'agressió va fugir corrents amb un grup de persones amb les quals anava.
I el jutjat de Barcelona ha anul·lat l'ordre de detenció i entrada a presó per l'acusat de difondre dades de la víctima de la manada després que l'hagin localitzat en un hospital.
L'ordre es va dictar aquest dimecres perquè l'acusat no es va presentar al judici. Ara s'ha sabut que una hora després va trucar per demanar assistència mèdica a casa seva i el van traslladar a un hospital on, segons consta en un atestat de la Guàrdia Urbana, en la resolució el jutge remarca que, malgrat que l'ingrés hospitalari és posterior a l'hora en què estava citat, l'acusat, a hores d'ara, continua ingressat i, per tant, anul·la l'ordre de cerca i captura, almenys fins que rebi l'alta.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Va, més coses de l'actualitat d'aquest divendres. Mirem també què es publica avui a la premsa digital. Només el 12% de les empreses catalanes compleix amb la paritat als seus òrgans de direcció.
La llei d'igualtat del 2007 estableix que les empreses han de procurar tenir entre un 40 i un 60% de dones en els seus consells d'administració. Un estudi fet per la Cambra de Comerç ha analitzat un total de 189.000 societats amb seu a Catalunya i demostra que en la majoria de casos no s'acaba respectant. De mitjana, de cada 100 empreses, només 12 respecten la llei. Ho llegim al Nació Digital.
Al mateix portal, a Barcelona, a partir del 2023 es podran pagar tributs i multes a través de l'aplicació gratuïta Bizum.
La proposta la va presentar el grup de Ciutadans i s'ha aprovat per unanimitat a l'Ajuntament de Barcelona. De moment, per aquest any està previst que es pugui fer el pagament de sancions, tributs i qualsevol transacció a través d'un codi QR i a principis del 2023 que ja es pugui fer via Bizum.
I preocupació per l'augment de l'atracció pel negoci de la droga entre ciutadans i empreses.
A Catalunya, els Mossos d'Esquadra desmantellen 12 cultius de marihuana de mitjana cada setmana, dues al dia. Segons la policia catalana, més de la meitat dels 2.000 detinguts l'any passat per temes relacionats amb la marihuana, fins ara no tenien cap tipus d'antecedents. Asseguren que no n'hi ha prou amb desmantellar les plantacions perquè sovint tornen a refer. Per això que doblaran els Mossos dedicats a delictes econòmics per perseguir aquest blanqueig. Ho llegim en diversos portals.
A Lleida, els Mossos d'Esquadra enxampen en poques hores desenes de conductors per incomplir la normativa de transports.
En el transcurs del control s'han aturat 48 vehicles i s'ha efectuat la prova d'alcoholèmia a tots els conductors, donant tots un resultat negatiu i 4 proves de detecció de drogues, a les quals han donat 3 conductors positius. Tanmateix, s'han denunciat 30 conductors per incompliments de la normativa de transports i s'han efectuat 2 denúncies relacionades amb altres infraccions de trànsit i mobilitzant els agents de trànsit 3 camions al lloc on s'ha fet el control.
A Girona, tret de sortida del Festival Internacional de Circ, amb 12 espectacles inèdits a Europa.
Aquest dijous ha arrencat la primera semifinal que ha de portar els millors artistes a disputar-se un lloc per a la final del pròxim 22 de febrer. La desena edició del Festival Internacional del Circ se celebra a la Carpa de la Devesa i participa en un total de 94 artistes de 13 països diferents. Ho trobem al Diari de Girona.
I Caldes de Montbui repara més d'un centenar de fanals deteriorats pels pipis dels gossos.
L'Ajuntament ha hagut de repintar i reparar 104 punts de llum del nucli urbà que estaven deteriorats com a conseqüència dels pipins dels gossos. S'ha aplicat una pintura especial que evita la corrosió del metall i el consistori recorda que és una infracció no evitar les miccions i no netejar-les correctament. Ho informa el 9-9.
I a Andorra, la tendència a l'alça dels preus dels carburants preocupa els transportistes.
Asseguren que la pujada dels preus és cada vegada més significativa i no saben quant de temps durarà aquest increment. Actualment hi ha 2 factors que marquen l'augment d'Andorra. Per una banda, l'increment del preu del barril de petroli i l'altra, l'entrada en vigor de la taxa verda. Les associacions de professionals afectades reclamen al govern que se'ls compensin tal i com van acordar quan es va iniciar la tramitació de la taxa verda. Ho publica el periòdic d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Anem amb els esports. El Barça no aconsegueix passar de l'empat a 1 davant del Nàpols en el primer partit de l'Europa League que s'ha jugat al Camp Nou. Un Barça que va ser molt superior als italians però que no va saber materialitzar les ocasions. I l'eliminatòria, per tant, s'acabarà decidint la setmana vinent a Nàpols. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Si alguna cosa li falta a aquest Barça és el gol, i ahir en vam veure una demostració clara. Els homes de Xavi Hernández van fer possiblement el millor partit d'aquest curs, però no van saber passar de l'empat. Ferran Torres no tenia el dia i va ser el jugador que més oportunitats va tenir per fer gol. Fins a 4 vegades se li va escapar el xut fora de la porteria. Tot i això, va ser l'autor del gol blaurana, que va arribar gràcies a un penal xiulat pel VAR per unes mans de Juan Jesús. Amb la transformació d'aquest penal, Torres igualava el gol inicial del Nàpols, que havia obert el marcador al minut 29. El tècnic Xavi Hernández es mostrava decebut pel resultat, però content pel joc que havia ofert l'equip.
Al matí.
Crec que hem fet un partit complet, les sensacions tornen a ser molt bones, però clar, el resultat doncs, és nul, és insuficient, no? Perquè amb el que hem dominat, amb el que hem generat, amb el que hem xutat, doncs el partit ha de ser com a mínim una victòria. Ens falta ser més efectius, ja ens va passar al camp de l'Espanyol, i ve una pena, perquè en general jo crec que hem jugat molt bé futbol i crec que és el camí.
Ara Barça i Nàpols es tornaran a trobar dijous que ve a Itàlia, a l'estadi Diego Armando Maradona, escenari on es decidirà qui dels dos equips es classifica per als vuitens. Aquest dijous també ha jugat el Betis, que ha guanyat el Zenit de Sant Petersburg per 2-3, al Sevilla, que ha superat el Dinamo de Zagreb per 3-1, i la Reial Societat, que ha empatat a 2 davant el Leipzig. Pel que fa a la resta de partits de la jornada a l'Europa League, Atalanta 2, Olympiacos 1, Porto 2, Lazio 1 i Sheriff 2, Braga 0, i atenció, Borussia Dortmund 2, Rangers 4.
Encara sobre el Barça, la Fiscalia de Barcelona ha encarregat als Mossos d'Esquadra que investiguin la gestió de la Junta de Josep Maria Bartomeu quan era president del Barça.
Tot plegat arran de la denúncia presentada per la Junta actual del club, encapçalada per Joan Laporta. La nova Junta ha portat a la Fiscalia la documentació relacionada amb els presumptes irregularitats detectades en el treball d'investigació forense que va reanalitzar la situació financera de l'entitat. Les suposades irregularitats afectarien comissions per traspassos de futbolistes, honoraris considerats excessius a advocats o fraccionament de pagaments, entre d'altres.
A la Copa Arnold Clark, la selecció espanyola femenina de futbol no ha aconseguit superar la selecció d'Alemanya.
El combinat espanyol empatat a 1 en el partit d'aquesta competició, en el primer partit d'aquesta competició, un enfrontament que va arribar al descans 0-0 fins que just començar la segona part, Alexia Putella es marcava per la Roja ja a les acaballes del partit, al minut 89, en igual a les alemanyes. Tot i quedar-se sense la victòria, el seleccionador espanyol Jorge Bilda assegura que aquesta selecció surt reforçada d'aquest partit.
La selección española sale reforzada de este partido. Es Alemania, es un equipo que ha ganado muchísimas veces la Eurocopa con jugadoras de alto nivel, con muchísimo peligro al contraataque. Hemos sabido defender bien, hemos tenido el balón, hemos tenido el control, hemos tenido las ocasiones y bueno, al final empate, pero el día 12 de julio pues tenemos otra cita contra ellas y más ganas todavía si cabe.
La mala notícia del partit és la recaiguda de Mariona Caldentell de la seva lesió al bíceps femoral. La jugadora tot just havia tornat a jugar aquesta setmana després d'estar 2 mesos de baixa. El primer partit de la selecció espanyola serà aquest diumenge contra Anglaterra, que també va empatar 1 davant del Canadà.
En bàsquet, la penya ha quedat eliminada de la Copa del Rei després de perdre davant del Lenovo Tenerife per 62-64.
Un partit infart amb una espectacular remuntada dels de Badalona que finalment no ha estat suficient per passar de ronda. Ara el Tenerife s'enfrontarà a les semifinals contra el Real Madrid, que també ha superat el Breogán per 73-67. Avui és el torn del Barça i el Baxi Manresa. Els dos equips catalans es troben als quarts de final aquest vespre, a 2:15. L'altra eliminatòria es disputarà a la tarda entre el València Bàsquet i l'UCAM Múrcia. Tota la competició es pot seguir pel canal Vamos de Movistar. I encara en bàsquet, en aquest cas femení, l'Uni Girona ha apallissat aquesta nit el Leganés a la Lliga Femenina per 59-100 punts. Aquesta és la segona vegada que les gironines arriben al centenar de punts.
I un apunt d'handbol, el Barça guanya el partit de Champions davant del Dinamo de Bucarest per 30-35 i està més a prop de classificar-se pels quarts de final.
Els blaugranes han dominat el partit des de l'inici, arribant al descans 15-17. Amb aquesta nova victòria a la Lliga de Campions es col·loca segon de grups, una plaça que dona accés directe als quarts de final. Els blaugranes, però, encara els queda disputar 4 partits més.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Va, que arribarem, com sempre, amb música al punt de 8:45 del matí. Aquest divendres surt a la venda Ocean Child, Song of Yoko Ono, un àlbum d'atribut que ha seleccionat Benjamin Gibbard. Es publica avui, que fa 89 anys del naixement de Yoko Ono. Això és Yellow Girl de Tao. Somebody up there is giving her a run around.
a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 9:15. Avui és divendres, és 18 de febrer. Avui farem tertúlia amb el Lluís Foix i amb el David Miró, però també amb el fundador i exdiputat del Partit Popular, Manuel Milí, amb mestre, i amb l'exdiputada del partit, Montserrat Nebrera. Tinc moltes, moltes ganes d'escoltar-los per parlar del que està passant amb el PP. Atenció al tuit de Manuel Milí, amb mestre, que ja és per aquí a la ràdio, ahir a la tarda, en plena crisi i en calent. Como fundador del PP estoy abochornado del espectáculo insólito que ofrece en estos momentos. Como dice el viejo refrán, quien con niños se acuesta, meado, se levanta. Això ho escrivia Milí, amb mestre, ahir en calent a la tarda. A veure què hi diu d'aquí uns minuts, aquí en directe al matí a Ràdio Estel. Abans, escoltarem la Maria José Carcelén, de la coordinadora 5+1, i el Robert Martínez, del moviment Residències de Catalunya. Són algunes de les veus de les associacions que van posar el crit al cel, evidentment, quan a la primera etapa de la pandèmia la Covid arrasava en moltes residències. Són els qui després han seguit denunciant que entenien que hi havia coses que no es feien bé amb els nostres avis i àvies, amb els dos protocols de la pandèmia. Són els qui volien una comissió d'investigació pública al Parlament de Catalunya per intentar esbrinar el que va passar a les residències catalanes amb milers de morts en aquella primera onada de la pandèmia. De tot allò, en recordareu que n'hi va haver algunes conseqüències polítiques. Va fer caure del govern el conseller Shakir El Homrani, encara que fos de manera retardada. Salut va acabar agafant les regnes de les residències. Se'n van intervenir desenes en moltes. El propi govern es posava les mans al cap de les situacions que es trobaven, denunciaven mancances. La fiscalia va començar a obrir investigacions a tort i a dret. Moltes d'elles, els familiars, denunciaven fa uns dies en aquest programa que ara s'estan tancant, ells que entenen que en fals. Doncs finalment el Parlament farà una mena de comissió de la veritat, amb experts, però a porta tancada. És una decisió que no acaba d'agradar a totes les entitats. Per què? Què n'esperen? En tenen prou amb el retrat de quines van ser les responsabilitats polítiques? Esperen que les conclusions que en puguin sortir puguin derivar també, si cal, en responsabilitats jurídiques o penals? Ara hi podran dir la seva aquí al matí a Ràdio Estel. Avui és divendres i abans, aquests són els titulars més destacats del dia. Una trentena de representants sindicals de mestres i professors han passat la nit tancats al Departament d'Educació. Exigeixen al conseller Cambray que aturi els canvis que va anunciar fa una setmana el calendari escolar. El departament està disposat a parlar de com fer aquest avançament del curs, però no a aturar-lo. Guerra oberta al Partit Popular entre Isabel Díaz Ayuso i Pablo Casado. La presidenta madrilenya acusa la direcció del seu partit d'acusar-la falsament a ella de corrupció amb l'únic objectiu de destruir-la políticament i que no pugui arribar al lideratge del PP. Díaz Ayuso també acusa el PP madrileny de conspirar contra ella. Pablo Casado reacciona a través del seu secretari general del partit i li obriran un expedient a la presidenta madrilenya que podria acabar expulsada del PP. La direcció popular va tenir constància d'un contracte sospitós, va demanar explicacions a Díaz Ayuso, però no ha denunciat el cas a la fiscalia. A tot això, Díaz Ayuso reconeix que existeix aquest contracte per la compra de mascaretes a una empresa pròxima a la seva família, concretament al seu germà, però nega cap mena de corrupció i assegura que tot va ser absolutament legal. A casa nostra, aquesta tarda, reunió entre el govern espanyol i el govern català. Es trobaran en una altra comissió bilateral Estat-Generalitat. Es preveuen alguns traspassos, però no acords significatius ni tampoc avenços en el que es va posar damunt de la taula d'aquesta comissió al mes d'agost. Més de 150 científics presenten un manifest contra la candidatura a Barcelona-Pirineus per als Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Asseguren que és poc transparent, que no té un pla sostenible i que no és viable. Les previsions són que entre el 2030 i el 2050 el 70% de les estacions d'esquí necessitaran produir la neu i que això suposa un increment del consum d'aigua i també de l'energia. Pel que fa als esports, el Barça fa un bon partit contra el Nàpols, però no passa de l'empat a un al Camp Nou. Es jugarà, per tant, el pas als vuitens de final a Itàlia dijous vinent. Ferran Torres va empatar de penal un partit farcit d'ocasions que una altra vegada els davanters blaugrana no van poder convertir en gol. I acabarem, com sempre, a aquesta hora els titulars amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, busquem la previsió meteorològica per aquest divendres de primavera, però també pel cap de setmana. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia. Situació meteorològica que avui ens porta a parlar d'ambient autènticament primaveral al centre del dia, perquè esperem màximes de 19 a 24 graus a bona part de Catalunya, amb un ambient, això sí, fred ara a primeres hores. Ambient assolellat, la presència d'alguns núvols poc importants de cara a la tarda. Per tant, jornada plàcida i amb aquestes temperatures tan suaus al centre del dia, que contrastarà amb el temps de demà, perquè demà tindrem núvols des de primeres hores del matí, només amb algunes clarianes a punts de la costa central i sud, però el cel es taparà ràpidament. Ja a partir de mig matí, primeres pluges al terç nord de Catalunya, que a la tarda seran pràcticament generals, però no seran gaire importants. Plourà una mica més cap a les comarques del terç nord, especialment al Pirineu, amb una cota de neu que baixarà fins als 1.300 metres i a la tarda fins als 900 metres tan sols. Per tant, demà tornarà a tocar agafar roba d'abric, perquè en general les temperatures baixaran entre 6 i 8 graus respecte a les d'aquest divendres. En canvi, de cara a diumenge, la situació es tranquil·litzarà amb sol, amb alguns núvols al matí que aniran desapareixent a poc, el vent també anirà afluixant i les temperatures mínimes diumenge seran més baixes, farà més fred al matí, però en canvi pujaran les màximes.
Gràcies, Jordi. I també actualitzem la situació a les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Armand Maravall, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora comencem parlant de l'autopista AP7. Compte si l'heu d'agafar en sentit sud, perquè encara tenim cues molt importants entre Mollet del Vallès i Sant Cugat. Són fins a 11 quilòmetres. De fet, s'acaben de reobrir ja tots els carrils de la via, per tant, anirà millorant aquesta situació a l'autopista, però encara queda congestió per molta estona en sentit sud. Tot aquest tram de Barberà entre Santa Perpètua, amb moltes aturades en sentit sud. També encara es veuen afectades la via lateral, la B30, en sentit Tarragona, i també el sentit contrari de l'AP7. Des de Rubí fins a Sant Cugat són 4 quilòmetres de retenció en sentit nord. També molta congestió per la C58, sobretot per sortir de Barcelona, aquests 7 quilòmetres fins a l'enllaç de l'AP7, i on també queda congestió és a l'autovia 2, 5 quilòmetres a Cornellà, i a les rondes en sentit Llobregat, sobretot en els punts habituals. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen 8 minuts ja del punt de 8:45 del matí. Si esteu atrapats a la carretera, quedeu-vos amb nosaltres, que tenim moltes coses per explicar-vos. Ja corren per la ràdio la Montserrat Nebrera i el Manuel Milian Mestre per parlar del que està passant amb el Partit Popular, amb el Lluís Foix i amb el David Miró. I tot a punt per escoltar també la Maria José Carcelén i el Robert Martínez. Tot plegat després de la publicitat. Són 3 minuts i estem aquí en directe al matí Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor. millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Catalunya Cristiana es renova amb un nou web més accessible, amb més continguts, més formats i més actualitat. catalunyacristiana.cat. Edició online per només 90 euros l'any i en paper per 145 euros l'any amb l'edició online inclosa. Perquè gaudeixis de tots els continguts quan i com tu vulguis, al teu ritme. catalunyacristiana.cat. Ara és el moment de subscriure't. Truca'ns al 93 409 27 70 o escriu-nos a subscripcions@catalunyacristiana.cat.
L'actualitat que vols seguir. La informació que t'interessa a Ràdio Estel. Busca'ns a Twitter com a El Matí Estel i Info R Estel. Actualitza't a les nostres xarxes i tinga-ho tot clar.
Els dissabtes després dels Sons de la Terra, empapat de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. Y quien te toca se queda con él.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
D'aquí a 18 minuts arribarem al punt de les 10 del matí, aquests dies en què l'actualitat política està tan convulsionada, estan passant moltes coses, a vegades les unes acaben tapant les altres i n'hi ha que són importants i que val la pena de destacar, i creiem que avui parlarem del PP. Tenim tot el programa per endavant per parlar de la carnisseria política que s'està produint ara mateix en el Partit Popular, quan la política es converteix en una trinxadora de líders polítics. Passa el que passa, però segurament a Espanya no havia sigut mai tan descarnat cap mena de les crisis internes polítiques que havíem conegut fins al moment. De seguida en parlarem amb el Manel Milian Mestre, que és fundador del Partit Popular, amb la Montserrat Nebrera, que va ser diputada i que, de fet, va estar treballant per intentar arribar fins i tot a presidir el Partit Popular a Catalunya. Després, la vida, diguem-ne, la va allunyar del partit. El David Miró, periodista de l'Ara, que fa actualitat política, que viu a Madrid, acaba d'arribar de la capital espanyola amb tot el que ha implosionat aquestes pròximes hores. Tenim tot el programa, deia, per parlar-ne, però una de les coses que ha passat aquestes darreres 24-48 hores és que el Parlament de Catalunya ha decidit aprovar, i per tant que de facto serà l'única institució de tot l'Estat per ara que ha decidit investigar què va passar a les residències de gent gran durant les primeres onades de la pandèmia del coronavirus. És evidentment una decisió transcendent per tot el que hi va passar i que els mitjans de comunicació vam anar explicant en la mesura del que podíem, perquè hem de reconèixer amb el temps que aquella va ser també una època de certa opacitat informativa, perquè cadascú feia el que podia, però amb tothom i tot tancat, doncs la realitat s'anaven coneixent com podien. Però malauradament, i afortunadament alhora, vam saber què passava a les residències catalanes. Doncs bé, la Cambra Catalana ha aprovat la creació d'un grup de treball per intentar aclarir què va fallar als centres residencials de gent gran durant els mesos més durs de la pandèmia. De fet, un terç de les morts provocades per la Covid-19 a Catalunya s'han concentrat en les residències de gent gran. Avui volem escoltar algunes veus autoritzades, associacions de familiars, de persones grans que estan en aquestes residències. Per exemple, el Robert Martínez, que és membre del moviment Residències de Catalunya. Senyor Martínez, com estem? Molt bon dia.
Hola, buenos días.
El govern, el Parlament de Catalunya, perdoni, el Parlament de Catalunya ha decidit tirar endavant aquesta comissió d'investigació. No serà una comissió pública, serà una comissió porta tancada, serà una comissió on intervindran experts. A vostès aquest format els convenç al Parlament de Catalunya?
A ver, desde luego, lo que nosotros desde el movimiento y el sentir general al respecto es que esto es una nueva tomadura de pelo por parte de Junts, de Esquerra y del PSC, ¿vale?
¿En quin sentit?
Bueno, pues porque la comisión de investigación es que cada formato tiene unas condiciones diferentes. Uh-huh. Y unas consecuencias diferentes también, ¿no? Entonces, esto es el juego de la bolita, una vez más, por parte del Gobierno y por parte del PSC. Nosotros creemos que, bueno, nosotros y mucha más gente, obviamente, ¿no? Esto también se habló en la propia comisión por parte de partidos políticos como la CUP o como en Comú Podem.
Per entendre una mica el motiu del seu disgust, diguem-ne, o allò que no els satisfà, per exemple, que aquesta comissió no sigui amb compareixences públiques i que es puguin seguir per part dels mitjans de comunicació i, per tant, que tots els catalans ho puguin seguir en directe, és un dels punts que a vostès els grinyola?
Claro, sí. Además, me parece, creo recordar, te hablo de memoria en este caso porque son tantos datos los que manejo,
sí,
que llega un momento en el cual pensar que la ciudadanía estamos teniendo que aprender un montón de cosas que hasta ahora muchos de nosotros desconocíamos, ¿vale? Entonces, aparte de eso, también creo que en la comisión de investigación, si te llaman, yo estuve en la comisión de investigación, antes de que se acabase.
Sí.
Tanto yo como mi pareja estuvimos. Tienes la obligación de comparecer. En el caso del comité de expertos no tiene por qué ser público, como bien has dicho. Uh-huh. El tema de las conclusiones lo mismo, la repercusión, etc. No, o sea, es que no tiene nada que ver, es una tomadura de pelo. Lo que pasa que aquí el problema que estamos viendo nosotros es que ellos quieren intentar aparentar. Así como en Madrid han dicho, no queremos investigar y punto, ¿no? Aquí en este caso lo que te dicen es, sí, bueno, queremos investigar, pero lo suyo es que escuchemos a los profesionales, ¿no? Hmm. Bueno, los profesionales depende de quién. Porque si tú, por ejemplo, le das una confidencialidad y una protección a la trabajadora te va a contar algo diferente a lo que te puedan contar, ¿no? Las patronales o, ¿no?, la gente que en un momento dado...
És a dir, vosaltres no, dedueixo, pel que m'està dient, no us convenç el format i tampoc us convenç, diguem-ne, el tipus de gent al qual es pugui acabar cridant, perquè temeu, per exemple, que no hi puguin anar o sabeu que no hi aniran els treballadors que estaven en el dia a dia a les residències veient el que passava.
Claro, es que lo que estamos viendo es que no hay interés real. Porque ¿a quién van a señalar? A los propios suyos. ¿Aquí quién saldría mal parado? Alba Vergés, Shakir El Homrami, ¿no? Uh-huh. Por lógica, los suyos. Entonces, es que está clarísimo que no están dispuestos el gobierno, y en este caso, con el apoyo del PSC, que había que preguntarles el por qué apoyan este tipo de cosas, no estan interessats en investigar.
A vosaltres, a partir de les experiències, diguem-ne, de les famílies que us heu anat agrupant, què és el que heu constatat que passava en les residències de Catalunya en aquella primera onada?
Bueno, el moviment de residències tiene un poco como varios puntos diferentes, ¿vale?
Uh-huh.
Que creo que describen muy bien la realidad al respecto. Por un lado, el tema de todas las muertes que han habido en las residencias, esto es algo que se repite en el resto del Estado, ¿eh? Que no es una cosa...
Sí, no va a ser exclusivo de Cataluña. Pues,
exacto, como estamos hablando en este caso de Cataluña, pues prácticamente lo que hemos encontrado es abandono, las muertes, la gran mayoría de las muertes que nosotros conocemos, que es una cosa que ya insisto que se repite, uh-huh, es desnutrición, deshidratación, lo que es abandono, el tema de las medidas que han habido y que siguen habiendo en muchos casos, estas medidas que se han estado tomando en las residencias, esto también ha hecho mucho todo el tema de las muertes, ¿no? Mucha gente nos consta de que ha muerto de pena, ¿no? I el no poder ver als familiars.
Bé, pel fet de l'aïllament, diguem-ne, posterior que hi havia, és a dir, l'aïllament que es decretava justament en principi per intentar blindar les residències, diguem-ne, de l'entrada del virus, que alhora significava aïllar les persones que hi vivien internes.
Sí, 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 sí. Ya te digo que nosotros tenemos constancia de que la gran mayoría no ha sido del virus, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No han querido que se sepa la verdad. Recordamos siempre que hay 30,000+ personas muertas en el Estado español, más de 10,000 o 15,000 en Cataluña, y es que no ha habido una sola detención. És que no hi ha ningú responsable, és que tot el món se lava les mans.
Esteu entre els decebuts pel tancament d'investigacions de les moltes que la Fiscalia anunciava, no?, que posava en marxa quan es va saber, no?, i es va constatar el que estava passant a moltes residències. La Fiscalia va anunciar moltes investigacions. Sou dels decebuts amb com ara s'estan tancant moltes d'aquestes investigacions?
Tenemos constancia que se han reabierto TREMP, Palau,
sí.
La residencia de Palau. Pero al final, esto es lo que está forzando la propia ciudadanía, ¿no? O sea, quiero decir que al final, esto, a raíz de donde viene el anuncio de la reapertura de estas investigaciones, viene a raíz del acto que hace Amnistía Internacional, que participa nuestra compañera de movimiento, Enriqueta, viene a raíz de la presión que se ejerce en redes todos los días. Por ejemplo, Manuel Rico todos los días pone un hilo de tuit recordándole a la Fiscalía las miles de muertes que han habido en España y cómo ellos han mirado para otro lado. Bueno, digo, habla de Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, ¿no? Esto no se ha conseguido porque la Fiscalía de repente se lo haya repensado. No, si otra vez tres tantos lo mismo, pasa lo mismo de que a ver qué va a pensar la gente, que la gente se está enfadando, tengo que actuar, tengo la obligación de actuar, porque es que es un escándalo. Es que vuelvo a repetir, es que estamos hablando de miles de personas muertas en condiciones lamentables y que cualquier persona, ojo de buen cubero que se ha dicho toda la vida, es que esto tiene que haber delitos por todos lados.
Pero, el que demaneu és que es miri, que es busqui.
Claro,
no?
claro. Es que es una cosa que clama al cielo. Y luego, obviamente, claro, nosotros hemos denunciado en muchas ocasiones el tema de la opacidad de las residencias, el tema de del maltrato que se hace hacia las trabajadoras. Cuando digo maltrato me refiero a lo que es la explotación laboral.
A les condicions laborals i de contractació, sí. No?, amb les quals estan
horaris. Y también el miedo que se les infringe para que no cuenten lo que sucede dentro, para que no denuncien, no hay una protección, tienen unas cláusulas de confidencialidad que chocan muchas veces con lo que es ético o incluso si te descuidas hasta lo que es legal, porque claro, si tú tienes miedo a que te revienten la vida, o si tú tienes una cláusula de confidencialidad que no puedes contar, pero claro, si lo que tienes que contar es un delito que tienes que denunciar, me explico, pero claro, hay muchos casos que son personas vulnerables que no se atreven a contar cuál es la realidad, ¿no? Y esto se ha convertido en un negocio opaco, un negocio que en el cual, insisto, aquí nadie se hace responsable, ni las administraciones, ni las empresas, ni las direcciones, y parece ser que tienen barra libre para hacer lo que les da la gana. Y obviamente a lo que venían las preguntas principales, que el gobierno lo que está haciendo es, pues eso, ocultar o intentar ocultar la verdad, intentando quedar más o menos bien, que esto lo conseguirá con quien se lo crea, pero la realidad no es esa, ¿eh? La realidad es que aquí hay miles de muertes y esto es la bolita del trilero. ¿Eh?
El Robert Martínez és membre del moviment Residències de Catalunya. Senyor Martínez, gràcies per estar amb nosaltres avui al matí.
Perfecto, a vostra disposició sempre.
Una abraçada, que vagi molt bé. El Robert Martínez, membre del moviment Residències de Catalunya. Saludem també la Maria José Carcelén, que és portaveu de la Coordinadora de Familiars de Residències 5+1. Senyora Carcelén, com estem? Ben tornada al programa.
Hola, bon dia.
Finalment el Parlament de Catalunya, ho explicàvem ara al matí, ha decidit tirar endavant aquesta comissió d'investigació, però a porta tancada i a partir dels testimonis d'experts. A la coordinadora, aquest és un format que tampoc us acaba de satisfer.
Bueno, és que això de fet no és una comissió d'investigació. No ens enganyem.
Això és una comissió d'experts on cada partit posarà una persona en aquesta comissió d'experts i algú pensa de veritat que aquest expert anirà contra el partit que l'ha posat allà? Evidentment no. A més, aquesta comissió és molt diferent d'una comissió d'investigació. Una comissió d'investigació es fa a porta oberta, és pública, són els parlamentaris que interroguen les persones, és obligatori comparèixer, hi ha unes conclusions finals que poden arribar a la fiscalia si s'arriba a la conclusió de que s'han produït determinats delictes. És evident que som una comissió d'experts o amb un grup d'experts no el trobarem. O sigui, nosaltres tenim molt clar que aquí hi ha hagut intercanvi de cromos que diem en castellà. Vull dir, jo recolzo que no hi hagi comissió d'investigació, tu em recolzes a Madrid no sé què, és evident, eh? Nosaltres tenim molt clar que no hi ha cap intenció de que ningú pagui per la massacre que es va produir a les residències. Mireu, nosaltres, el 2020, al març de 2020, ja vam interposar una denúncia col·lectiva en la que anaven 30 residències amb 195 195-196 persones.
Sí.
I amb aquesta denúncia, a més, hi havia la declaració valenta d'una treballadora d'11 Fulles on explicava què havia passat a la residència, que va ser una de les intervingudes. Bertran Oriola és una de les fundadores de la coordinadora, i encara hi ha els familiars dintre la coordinadora. No? Allà tenien moltíssima informació. Vam aportar declaracions de les famílies, inclús informes mèdics de com havien arribat, quan vam aconseguir que arribessin als hospitals deshidratats, desnodrits, amb llagues fins als ossos. Això es va arxivar sense que ningú d'aquestes 195 persones fossin cridades a declarar. De veritat que no hi havia res a dir en tot el que hi havia allà. Tenien correus de direccions de residències que li deien a les famílies: escolteu, no insistiu més, és que no ens deixen derivar als hospitals. No hi havia prou informació per investigar? A nosaltres ens sembla una vergonya. Creiem que la Fiscalia no ha fet la seva feina. Mireu, nosaltres, crec que va ser el juliol de l'any passat, com a integrants també que som de la plataforma estatal d'organitzacions de famílies de residències usuàries, ens vam reunir a la Maria José Segarra de la Fiscalia General de l'Estat.
Sí, ho recordo.
I els vam dir, així vam explicar tot això. Sí, havien estat treballant, no, s'han fet moltes coses. Perdoneu, no s'ha fet prou. La Fiscalia no ha fet el que li encomana el 124 de la Constitució i el que li encomana el seu propi estatut de la Fiscalia, que és investigar i és protegir els drets i les llibertats dels residents. No ho ha fet respecte.
El que hem anat explicant és que, el que hem anat explicant, de fet, és que moltes d'aquelles investigacions de la Fiscalia s'han anat tancant, concloent, que no hi havia res, no?
Bueno, està clar, no només aquesta, que aquí hi havia, jo crec que prou, ja li dic, jo que vaig a treballar, vam treballar nosaltres en aquesta denúncia, jo li puc dir que ja hi havia molta cosa, eh?
O sigui, quan, suposo que vosaltres
que heu pogut... Una persona molt, molt reconeguda en el món del dret, eh? I, escolti'm, això, aquest autor d'arxiu, que no hi ha prou a fer-ho.
Quan vosaltres heu pogut mantenir contacte amb les conselleries, heu pogut tenir contacte amb el govern en tot aquest procés del que passava al Parlament, a vosaltres què us diuen? És a dir, quan vosaltres dieu s'ha de fer aquesta comissió d'investigació i ha de ser pública, a vosaltres com us justifiquen el no, si és que ho fan?
Bueno, pues és que, clar, és que aquesta comissió s'està convertint en una eina política que no serveix per arribar al fons de l'assumpte, només serveix per d'alguna manera barallar-se entre partits. No, perdoneu, una comissió d'investigació el que busca és veritat, justícia i reparació, i això no ho pot donar una comissió d'experts.
I en aquesta comissió d'experts, vosaltres, per exemple, heu en algun moment li heu dit al govern, doncs si voleu tirar endavant aquest format, diguem-ne, com a mínim, que hi puguin participar, per exemple, treballadors d'algunes de les residències on el propi govern va constatar que hi passaven coses estranyes. Ho dic perquè jo recordo en aquell moment de la pandèmia que es feien rodes de premsa en les quals sortia, ara en aquell moment ja la consellera Vergés, perquè ja s'havia fet el traspàs, no?, diguem-ne, quan Salut agafa la gestió. Jo recordo la consellera Vergés fent rodes de premsa en les quals es posava les mans al cap i s'exclamava, no?, del que constatant, diguem-ne, que en algunes residències les coses no s'estaven fent bé. Per tant, entenc que com a mínim aquelles residències haurien de poder participar d'aquesta comissió.
Algú pensa de veritat que els treballadors s'atreviran a jugar-se la seva feina? És evident que no, eh? És evident que no.
Però si estem parlant això... d'una comissió porta tancada, senyor, és a dir, no? És a dir, al final...
Però a veure, primer una comissió porta tancada no és una comissió, és una altra cosa, eh? O sigui, una comissió de veritat és...
Sí, l'entenc perfectament,
no,
però...
No s'atreviran.
Però em refereixo que sent a porta tancada, també les persones que hi vagin, en aquest sentit, tenen aquest grau de protecció en el sentit de saber que allò que diguin queda allà dins, diguem-ne, no?